Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Tres minuts que passen de les 9 del matí. Us ho explicàvem avui a l'informatiu d'aquesta casa. La proposta de finançament singular per Catalunya s'ha convertit en la condició indispensable pels republicans per accedir a investir Salvador Illa com a president de la Generalitat. Ara ja fa mesos que el president en funcions, Pere Aragonès, va fer pública la iniciativa, però ara s'ha reobert el debat en plenes negociacions per la investidura. Tot i que els dos partits parlen de finançament singular per Catalunya, sembla que no signifiquen el mateix per cadascun. El PSOE parla d'una reforma del model de finançament que tingui en compte les singularitats de les comunitats autònomes, mentre que Esquerra demana un concert a l'estil basc i que la Generalitat recapti tots els impostos, però aquesta proposta el PSOE ja l'ha rebutjat. Doncs bé, per parlar de la situació i sobre les diferents opcions viables o no per Catalunya, tenim amb nosaltres Josep Reiner. Ell és el president de la Comissió d'Economia Catalana del Col·legi d'Economistes. Senyor Reiner, molt bon dia i moltes gràcies.
Molt bon dia. Moltes gràcies.
Senyor Reiner, és viable per Catalunya que tingui un model com el País Basc i recapti el 100% dels impostos?
Bueno, permeti'm primer de tot una matització, perquè el model que va plantejar en el seu moment el govern de la Generalitat no és exactament el model que té el País Basc, perquè si bé és cert que planteja la recaptació de tots els impostos doncs, que generen a Catalunya, amb l'excepció dels impostos, diguéssim, exteriors, de duanes, etc., una de les grans diferències és que el model planteja una quota de solidaritat, cosa que en el cas del concert basc, del concert navarrès, no està explicitada. El concert basc i el concert navarrès, el que paga la comunitat són els serveis que l'Estat presta a aquesta comunitat. Punt.
Per tant, seria agafar el model basc més pagar aquesta quota de solidaritat, entenc, eh?
Exacte. Aquesta és la idea, efectivament. Mm. Llavors, digui vostè em preguntava si era viable.
Sí.
La meva opinió és absolutament viable i, de fet, quan algunes vegades doncs, s'ha... El que passa és viable, el que passa és que, evidentment, té un petit inconvenient, que segons com es vidi és molt gran per segons qui, que és que té un grau de transparència màxim, perquè d'alguna forma amb aquest tipus de model Catalunya seria conscient, primer de tot, de tots els impostos que es generen pel conjunt del seu territori, de quant li costen els serveis de l'Estat i de quant li costa la solidaritat a la resta. En aquest sentit, el grau de transparència és bastant elevat amb aquest model doncs, que es planteja. És possible que aquest sigui un dels inconvenients pels quals doncs, es genera el rebuig que en aquests moments s'està doncs, observant en altres àmbits de l'Estat. Eh? I és una hipòtesi segur.
Per tant, li faig la pregunta, però a la inversa. És viable per a Espanya que Catalunya tingués aquesta clau de la caixa?
Pues, des del mateix moment en què la quota de solidaritat que es planteja es deixa oberta a la negociació, el que sí li puc dir és que no té per què ser inviable. O sigui, en definitiva, la proposta que es va llançar en el seu moment no deixava la quota de solidaritat oberta a la negociació amb l'Estat. Si això és així, evidentment, doncs dependrà de com es fixi aquesta quota de solidaritat.
Per entendre-ho tot plegat, anem primer a quin és el model de finançament actual a Espanya. És un model de finançament injust?
És un model de finançament injust. Jo diria que és un model de finançament que fa aigües per molts cantons. Primera, perquè no és transparent. En realitat, no és transparent. La majoria de la gent no l'entén. I és difícil d'explicar-lo, a més a més. Però per ser breu, li diria que, a més, és injust en el nostre cas per diverses raons. La primera de totes és perquè, evidentment, no es respecta l'ordinalitat. Es ja, vamos, el mateix secretari general del PSC ho ha reconegut amb les seves declaracions, ja, inclús ha acceptat per primera vegada que jo li hagi sentit doncs, que, a més, el tema del cost de la vida és bastant rellevant. Quan està dient doncs, que Catalunya és la tercera en aportar i la catorzena en rebre, fins ara sempre havien dit que, en tot cas, havien reconegut que seria la desena, és perquè ara, el dia la catorzena, és perquè estan acceptant d'alguna forma que un dels problemes que també té aquest sistema de finançament és que, a més, no contempla les particularitats del més elevat cost de la vida que es dona doncs, a Catalunya, com potser alguna altra comunitat, no dic que siguem l'única. Hi ha aquest factor. Després hi ha un factor amb el qual, de fet ja n'hi ha dos de factors. Un, no respecta l'ordinalitat. Dos, no contempla el major elevat cost de la vida. Després hi ha una sèrie d'elements doncs, de la nostra societat que tampoc estan contemplats amb el model de finançament. Per exemple, doncs, el fet de que siguem una societat amb una molt alta taxa d'immigració, la qual cosa doncs, ens crea i ens genera tensions en camps tan vitals com són, per exemple, els camps de l'educació. Jo aquí no estic culpabilitzant ningú. L'únic que estic dient és que això genera necessitats i aquestes necessitats s'han de contemplar. És obvi que el fet de tenir un elevat percentatge d'alumnes que venen d'altres zones del món en idiomes diferents i cultures diferents requereix un esforç del sistema educatiu, que esforç que no es veu compensat pel sistema de finançament. I podria dir-li doncs, segurament bastants més. Sobretot per mi, l'actual sistema no és ni just ni transparent. I a més a més, no incentiva una cosa que és essencial en qualsevol sistema de finançament, diguem-ne, o federal o pseudofederal, que és la responsabilitat financera dels territoris. I els territoris han de saber en quins recursos compten per ajustar una mica la seva... recursos que han de ser, òbviament, homogenis amb les necessitats doncs, que tenen aquests territoris en funció de les competències que tenen atorgades i, a més, aquests recursos doncs, han de ser capaços de planificar-los. Això, en aquests moments, no es dona amb el sistema.
Parlàvem abans, senyor Reiner, de les demandes que posa sobre la taula Esquerra Republicana, però la singularitat de la que parla el PSOE, d'altra banda, passa, això sí, per al desplegament en matèria econòmica de l'Estatut, com per exemple el Consorci Tributari. Quins beneficis comporta això per l'economia catalana?
A veure, el Consorci Tributari, com vostè diu, em sembla que ho ha dit, no? Que ja està contemplat amb l'actual Estatut, es va intentar posar en marxa. El que passa és que quan es va intentar posar en marxa, la posició que va defensar en aquell moment l'Estat bàsicament era un consorci en el qual només hi havia doncs, una espècie d'òrgan de coordinació o d'informació entre Generalitat i Estat, però a darrere doncs, es mantenia tota l'estructura de l'actual Agència Tributària Espanyola. I això és una mica, diguéssim, l'engany. Si el Consorci Tributari compartit ho fossi de debò, s'hauria de contemplar el fet de que tant la gestió dels impostos com la recaptació, com tota la tramitació, els recursos i també la persecució del frau, lògicament, estiguessin delegats a aquest consorci. I aquest consorci no es nodria només de l'Agència Tributària, sinó en tot cas també dels especialistes. En definitiva, els beneficis serien principalment aquests. D'alguna forma, Catalunya podria controlar els recursos que rebria, els coneixeria de primera mà, podria evitar un altre dels inconvenients de l'actual sistema de finançament, com és tot el sistema d'anticips, els recursos que rep no els es fa una primera estimació i després al cap de 2 anys és quan es liquiden. Això es podria evitar perquè és una altra de les fonts de problemes estants. I, en definitiva, si, ja, evidentment la Generalitat té un altre plantejament, però si al final el punt d'acord ha de ser desenvolupar el consorci que està, de l'Estatut, òbviament ha de ser un consorci amb facultats plenes.
I per últim, senyor Reiner, deixi'm preguntar-li, perquè, clar, si estem parlant de finançament, cal parlar també d'inversió. Hi ha una mancança històrica en les inversions executades a Catalunya?
Hi ha una mancança històrica reconeguda per tothom. Fet. A més, que et miris les xifres pel costat que et miris, és una realitat, vaja, aclaparant. Aclaparadora, perdó. I si, aviam, per exemple, si Catalunya rebessi les inversions públiques que li corresponen en proporció al seu PIB, hauria d'estar rebent cada any, com a mínim, 2.500 milions més cada any d'inversió pública. Si a més fos la part que li correspondria en relació a la mitjana europea, estaríem parlant ja de 3.500. I això per una banda, però després, a més, a veure, quan mires any rere any la distribució territorial d'aquestes inversions, veus moltes coses. De forma sistemàtica, excepte un petit període, no, perdó, de forma sistemàtica, la proporció d'inversió pública que rep Catalunya és inferior a la que reben la resta de territoris de l'Estat espanyol, això contrastat, també inferior a la que rep la mitjana de països de la Unió Europea, és, vaja, de manera aclaparadora, a més, com més sabut, doncs, el que es pressuposta normalment no té res mai a veure amb la realitat, el grau d'execució de les inversions pressupostades és inferior també el de la resta de comunitats, i molt particularment en el cas de Madrid, que normalment sempre supera el 100%, i evidentment això posa després et porta a situacions com les que estem vivint, que repercuteix en la vida del conjunt de ciutadans. Com és el cas de Rodalies, com és el cas del retras històric, i a més del disseny raquític del corredor mediterrani, i tota una sèrie de factors que estan cada dia dificultant la competitivitat de les nostres empreses i el nivell de vida dels ciutadans.
President de la Comissió d'Economia Catalana del Col·legi d'Economistes, senyor Josep Reiner, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí a la caravana a Ràdio Estel. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vostès.
Ràdio Estel.